Bona nit. Tornem aquí un tercer dimarts més per presentar i parlar amb un personatge.
Bé, més que un personatge, nosaltres el que fem és parlar amb la persona.
I és en aquest fet que el nostre programa intenta aportar un nou perfil als nostres convidats.
D'aquí el nom del programa, Perfils, perquè busquem les tres cares del convidat.
Com hem dit, és un programa d'entrevistes, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
Perquè buscarem el perfil personal de l'entrevistat, el perfil professional i també l'altre perfil, que potser desconeixem, i el perfil humà.
Volem, si es deixa, esclar, despullar, com és ben dit, mostrar a la persona per aprofundir-hi en aquests aspectes o perfils.
I ara, sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils.
El convidat d'avui va néixer a Rubí ara fa 45 anys. Està casat i té dos filles. La seva mare és de Capçanes i d'aquí li ve la il·lusió d'escapar-se sempre que pot a aquest bonic poble del Priorat. En aquests moments és secretari general de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, però ja fa 25 anys que es dedica a la política professionalment, primer com a regidor i després com a alcalde de Rubí. Una de les seves aficions preferides són la cuina i anar en bicicleta.
Hola, Eduard, benvingut.
Hola, què tal?
Quan vas néixer?
Exactament, vaig néixer el 5 de juny de l'any 1962 a Rubí.
I la teva primera escola i els teus primers mestres, te'n recordes? Podries explicar alguna cosa?
Sí, me'n recordo perfectament. L'escola va ser l'escola Montserrat, una escola parroquial, i a Rubí hi havia a l'any 62 dues escoles, tres. Les escoles nacionals, l'escola Ribes i les escoles Montserrat, no? I per tradició familiar i per tant meu germà també hi havia anat a l'escola Montserrat de Rubí, els meus pares estaven molt vinculats a la parròquia, una escola parroquial, i vaig anar a l'escola Montserrat. Sí, me'n recordo com si fos el primer dia que vaig entrar a la classe.
M'acabes de dir que a Rubí hi havia tres escoles,
sí.
Ara quantes n'hi ha?
Doncs mira, deuen haver-hi nou públiques i set concertades, i més tres o quatre instituts.
Alguna anècdota que recordis en aquesta època escolar de la primària?
Mira, recordo una anècdota que ara em ve al cap precisament, que és el primer o els primers dies d'entrar a la classe. Vaig conèixer un dels amics, que actualment encara és molt amic, no? I també un altre del qual el seu fill va ara i ha anat des de sempre a la classe de la meva filla, no? I també una altra anècdota, que és que a mi em va impactar molt la mestra, no? Una mestra que es diu la senyorita Isabel. I aquella senyorita Isabel, doncs, que al llarg del temps, doncs, te l'has anat trobant en diferents etapes. I jo vaig ser regidor d'ensenyament a Rubí i ella treballava aleshores a la guarderia municipal. I va ser precisament la primera mestra de la meva filla. O sigui que aquesta és una anècdota interessant, no? I una altra anècdota és que alguns nens jo no entenia per què s'adormien a classe, no? Quan eren petitets i pensava que anaven a classe com molt...
O sigui, què vols dir, que ets un nen inquiet? Com et definiries com a estudiant?
Normalet. Intentava fer el mínim esforç per treure el màxim profit. Aquest seria una mica el resum ràpid.
I sempre has viscut a Rubí?
Sempre he viscut a Rubí, sí. No vol dir que hi hagi hagut períodes de... Viure, i per tant sempre he estat empadronat a Rubí, però hi ha hagut algun període, doncs, que he estat alguna temporada curta o per temes de vinculació a la responsabilitat política que tenia al moment en relació a les meves responsabilitats amb la organització política juvenil del SUC, que havia estat molt per Madrid i per Barcelona, però viure a Rubí sempre, sí.
I ha canviat molt el Rubí de la teva infància amb el Rubí d'ara.
Sí,
quina cosa destacaries? En positiu o en negatiu, o una de cada?
Bueno, l'evolució, jo recordo un Rubí, quan, des que jo tinc raó de memòria, doncs, que era un poble, és a dir, estem parlant d'un poble de potser 5.000 habitants, 6.000, l'any 62, als 80 va tenir un creixement, 70-80 tenia un creixement molt, molt espectacular, fruit de la immigració, i ara estem parlant de quasi 80.000 habitants, no? Per tant, aquesta és una evolució veure la transformació, jo soc molt conscient de la transformació de Rubí com a de poble a ciutat, eh? És a dir, el com paulatinament i amb fets molt concrets d'anar-se engrandint o d'arribades de diferents ciutadans a Rubí, i també doncs, el fet de com van anar canviant el centre del poble o les relacions amb la gent, com es va anar movent. Tinc la imatge molt de traveling del moviment de Rubí de poble a ciutat. No? Sí.
I llavors, quan vas anar a la universitat?
Jo vaig anar, després vaig anar a l'institut, vaig anar a l'Institut de Raona, a Rubí no hi havia instituts, quan tocava anar a l'institut en el meu cas, i vaig tenir que anar a l'Institut de Raona, que està entre Terrassa i Sabadell, un institut que la Raona era dels nois i l'Egara de les noies, però el mateix edifici, i que ara és precisament la comissió dels Mossos d'Esquadra del Vallès Occidental. No?
En canvi
espectacular. Sí. I llavors de l'institut vaig anar a la universitat, primer a Bellaterra i després a la Universitat de Barcelona.
Aquí devies fer bones notes, si com abans has dit que fes el mínim.
No, jo sempre he tret bones notes, eh? És a dir, quan si no has tret bones notes, no vol dir que en el cas de la universitat, jo he de dir que vaig perdre un o dos anys per la política, eh? És a dir, quan va coincidir que jo portava el primer o segon any fent psicologia a la universitat, i va coincidir que jo vaig entrar amb 19 o 20 anys a l'Ajuntament com a regidor. Llavors, esclar, això era una cosa molt absorbent, molt innovadora, molta implicació, hi havia molta cosa que fer, cridava molt l'atenció, i per tant va ser molt difícil compaginar la dedicació com molt intensa a la política de joventut, que em va tocar dirigir l'any 83 a Rubí, amb el que era doncs, l'esforç que suposava doncs, fer un segon de psicologia. Per tant, em vaig agafar un parell d'anys sabàtics, no, un any sabàtic, per intentar situar-me. No?
Mm-hmm. Recordes algun fet rellevant de la teva joventut?
Un fet rellevant?
Sí.
Home, en recordo molts.
Un que t'hagi marcat així?
A veure,
especialment.
Jo diria entre la estem fent una sessió quasi de psicoanàlisi, oberta, i jo m'hi presto amb això, perquè jo vinc d'aquest món i per tant m'hi presto. Però la primera imatge que m'ha vingut quan m'ho has preguntat ha estat la colla, no sé si era d'adolescents o joves, del CAU, no? És a dir, el grup de gent del CAU, doncs, que era la primera vegada que tenies doncs, una relació entre nois i noies, i per tant doncs, començaves a fer excursions, acampades, començaves a fer una mica entre el gamberro, descobrir sensacions, descobrir sexe, descobrir la política. No? Per tant, jo crec que aquesta etapa de la preadolescència inicia la joventut és la que jo recordo, no? És a dir, el com, per exemple, m'enfurismava molt la injustícia, o per exemple recordo molt bé que era el 75, 76, 77, aquests anys, doncs que la cosa estava molt efervescent en tant quan l'inici de la transició, la mort del Franco, i doncs tot això per mi em va agafar amb 13, 14, 15 anys i va ser una descoberta de moltes coses en molt poc temps. Per tant, aquesta seria l'element més frapant, no?
Parlant del CAU i aquestes coses, i per tu què és l'amistat? I això t'ha ajudat molt a reconèixer l'amistat?
Per mi és més important, és a dir, és de les coses més... És a dir, quan diu, no, si jo tinc molts amics, no, jo no en tinc molts d'amics, tinc dos, tres, no? Perquè és que ho valores tant que és a dir, per mi és allò que mai pots renunciar i que amb el qual t'hi has d'entregar tot, no? És a dir, l'amistat és el que faries qualsevol cosa per mantenir-la, no?
Això seria... Potser l'amistat és quan te falla aquella persona que creus que és amiga de veritat, és la que et sentes més, la que et fa més mal.
Et sents traït. És a dir, sí, quan hi ha alguna cosa... Jo no tinc, per sort, no? És a dir, no tinc experiències d'haver tingut desenganys amb amics, no? I per tant, això és el que tampoc em fa... I m'imagino que és el que pot suposar el fet de que confiïs molt en una persona i que després no et correspongui, no? No tinc experiències negatives, però per mi és un dels valors més grans que hi pot haver-hi, no?
Quina relació tens amb el Priorat? Ja he dit que la teva mare era d'aquí, però per què tornes? Per què t'agrada? Per què ho esculls com destí?
Jo m'hi sento molt enganxat. És a dir, això és una de les coses que, de fet, la gent que sou d'aquí o ens sentim d'aquí, doncs ho podem entendre, no? El Priorat és una d'aquelles És tot un cúmul de sensacions, no? És a dir, no només és el paisatge, el Priorat no té tonalitats, és blanc o negre, per entendre, és a dir, t'agrada o no t'agrada, no? I per tant, per mi una mica, a vegades la comparo amb l'Àfrica. Jo soc una persona que m'agrada molt viatjar i quan puc, i m'agrada molt l'Àfrica. L'Àfrica, quan hi vas, t'agrada o no t'agrada, el Priorat també. I aleshores al Priorat hi ha lògicament tot un pòsit de la infància, no? És a dir, jo des de que tinc allò gust de raó, recordo tots els estius, doncs, des dels inicis de juliol fins a principis de setembre passats aquí, no? Algunes setmanes santes, alguns Nadals, i per tant hi ha un vincle molt de les arrels també, no? És a dir, és l'impacte del paisatge, l'impacte dels orígens teus, és a dir, els meus orígens tant per part de pare com de mare són d'aquí, la família, que per tant és una de les coses que jo també valoro molt, és a dir, dels elements que... Quan se'm preguntava de l'amistat, no? Els amics els tries, la família et toca. Llavors la família, si et toca i et toca bé, doncs perfecte, si et toca i t'aguantes.
És complicat.
Però en aquest cas, doncs, tinc la sort que et toca bé, no? I per tant també és un element d'apego, no? Que es diu en termes, doncs, molt, molt lligam, no? I per tant jo la que puc, hi vinc. I vinc també perquè m'agrada molt a mi, però perquè també veig que no solament la meva companya, sinó també els meus fills, doncs s'hi han enganxat molt, no? I això és important.
I cuides terra? Tens alguna terra? Alguna cosa així,
no? No, perquè la meva família, no sé si la sort o la desgràcia, de que en el cas dels meus pares, el meu pare és fill de Vilallonga del Camp, però el seu pare era de Capçanes, fill de Capçanes. I no va tenir herència, no? Perquè no li va correspondre res. I la meva mare era l'única noia de dos germans, i per tant li va tocar la legítima. I per tant, de terres i de propietats no en tenim, ens hem hagut d'anar buscant la llarateix, però en tot cas, qui és propietari Capçanes és el meu germà, jo no.
Molt bé. Si us sembla, començaria, podríem passar ja al perfil professional, sí. Entrar una miqueta, diguem-ne, en matèria professional.
Mm-hmm. El món de la política que tu vas començar com a regidor molt aviat, als teus 19 anys, què et va interessar la política en aquella edat ja? Tan forta com per a continuar, com has continuat?
Mira, jo crec que segur, hi havia una base, a veure, a casa els pares no han estat, per tant no em van transmetre l'inquietud política, no? Érem persones amb un sentit de la justícia, persones amb un sentit de la justícia molt fort, amb un sentit del deure i molt, molt, molt fort també, i això els agraeixo que m'ho hagin transmès. Amb el meu germà estava ja més vinculat amb moviments polítics també en l'època de la transició, però jo la vaig viure molt entre l'època de l'institut i per tant el que eren els moments reivindicatius, moviments socials, moviments nacionalistes, i el sentit de la justícia, no? Per tant, hi havia una base de que calia transformar, no? I hi havia coses que no estava satisfet i per tant et havies d'implicar. Jo soc una de les persones que penso que quan vols canviar les coses t'has d'implicar, no es canvien soles, has de socialitzar la teva inquietud, no? I aquesta va ser una base. Llavors l'oportunitat va venir de la mà del que va ser el meu antecessor a l'alcaldia de Rubí. Aleshores, a l'any 82, més o menys, em van proposar d'anar a la llista de les eleccions municipals i vaig acceptar, i per tant, a partir d'aquí
Era per iniciativa, llavors, no?
El SUC, el SUC, és a dir, el Rubí va haver-hi l'alcaldia des del 79 del Partit Socialista Unificat de Catalunya, després d'Iniciativa per Catalunya, i aleshores, doncs, el Miquel Llogany, que era l'alcalde de Rubí, aleshores em va demanar si volia implicar-me en polítiques de joventut. Jo era una persona molt vinculada a moviments socials, moviments associacionistes i moviments juvenils de Rubí, i bé, doncs vaig acceptar, i a partir d'aquí va iniciar tota l'entrada en el món de la política.
T'havies plantejat fer el que has fet o què?
Mai, és a dir, això és coses que jo m'imagino que a mesura que et vas fent gran vas pensant, vas reflexionant més, no? Però, és a dir, allò que dius, no, és que jo em vaig projectar la meva trajectòria als 17 anys i així anat seguint, no, és a dir, he tingut la sort de tenir una sèrie d'oportunitats que les he valorat en el moment que se m'han presentat i les i les he acceptat o no les he acceptat. En tot cas, tot el que és aquesta relació professional amb el món de la política, etc., doncs han sigut oportunitats que jo he recollit, no? Per exemple, doncs, al cap de 2 o 3 anys de ser regidor de joventut, se'm va escollir secretari general de la Joventut Comunista de Catalunya. Després també vaig tenir responsabilitats a nivell de l'estat espanyol en relació al que és la branca juvenil del SUC o del Partit Comunista d'Espanya en el seu moment. Eren coses que jo no, evidentment no les havia programat, però sí que doncs, et vas implicant, o tens el caràcter, o tens determinades característiques que t'hi pertoquen i que normalment són fruit de que et venen a buscar o t'ho demanen. És a dir, jo no he sigut mai, a veure si em sé explicar, ambiciós en el sentit de donar cops de colze per aconseguir un lloc, sinó que l'ambició, que sí que la tinc, com tothom, i és molt legítima, és per aconseguir coses per un bé comú, no? I per tant, en aquest sentit, jo m'ho he anat trobant, no? I he tingut la sort de poder decidir o no acceptar-les.
Tu creus que el càrrec, tu has estat alcalde de Rubí, Tu creus que el càrrec d'alcalde, potser diguem, és el càrrec més polític, diguem, el que més realment pot fer efectiu la política al carrer, que es nota més, diguem-ne?
Jo estic convençut, és a dir, jo crec, això és molt complicat de legislar-ho, però crec que per determinades responsabilitats hauria d'haver estat abans alcalde, és a dir, perquè la toques, és a dir, toques el fet, no? Jo si hagués de tornar a estudiar una carrera, tornaria a estudiar la que vaig estudiar, psicologia, no?
T'ha ajudat psicologia?
Molt.
Bueno,
t'ho dic, molt, però t'anava a contestar, sí. molt, perquè és a dir, jo no he exercit mai com a psicòleg, és a dir, a professional no he tingut ni... Jo em vaig especialitzar en psicologia clínica a adults, no? Llavors vaig fer la branca de psicosociologia, però psicologia social, però vull dir, no he cobrat mai com a psicòleg, El que passa que m'ha servit molt, és a dir, jo recordo les experiències més interessants a l'alcaldia Rubí és haver estat doncs, rebent a gent, doncs jo rebia molta gent, o bé al despatx o bé pel carrer, i una part important d'aquesta activitat és fer de psicòleg, no? És només el fet d'escoltar a vegades, no? Sí, sí. I per tant això em va ajudar, sí, sí.
Els joves que els interessa la política, tu els animaries que hi entressin a les alcaldies?
Jo animaria a qualsevol jove que tingués inquietuds a col·lectivitzar-les i a socialitzar-les, és a dir, que no se les quedi amb ell mateix, sinó que intenti a veure, Gramsci deia una cosa que era les idees no viuen sense organització, no? Per tant, si un vol tenir és a dir, vol aconseguir uns objectius col·lectius, de forma individual és molt difícil. Per tant, l'associacionisme en el sentit ben entès del que representa un associacionisme per aconseguir uns objectius comuns és molt recomanable, ja sigui en la branca d'organitzacions polítiques o ja sigui en la branca d'ONGs o ja sigui en la branca d'entitats locals per transformar coses de la seva ciutat i per tant viure aquesta immediatesa que abans dèiem que et dona el fet de ser alcalde d'un poble o d'una ciutat, no?
Però estem veient, potser desgraciadament, i aquí potser m'apunto jo una miqueta la meva opinió, no? Que la gent, i sobretot la gent jove també, no? Però la gent adulta, diguem-ne, també, el desencant de la política. Mm. Tu des de la teva posició actual, tu també ho notes això, i de quina manera això se podria, o hauríem de fer, o qui hauria de fer alguna cosa per canviar-ho?
Hi ha un desencís de la política, i això és evident, és a dir, hi ha un desencís, jo diria, dels partits polítics, que és un matís no menys a tenir en compte, és a dir, hi ha un desencís dels partits polítics. La política, en termes generals, és qualsevol cosa que fem per canviar les coses, i per tant, qualsevol cosa que fem per introduir elements de gestió comú, no? Clar, els polítics hem portat aquest desencant, no? I això, per molt que fem autocrítica, és un mal difícil de resoldre. Però aquest mal en són responsables els... sortosament només 4 o 5, diguem-ho així, corruptes, no? Perquè n'hi ha, no? I n'hi ha hagut, no? I per tant, amb episodis puntuals de corrupció al nostre país o altres països, això fa que la gent se'n desentengui, no? I per tant dius, no, és que la gent està fent política o està als càrrecs per un ús personal d'això, no? Això és molt negatiu, no? Jo entenc que deia abans que per sort, malgrat que són molts 4 o 5 que siguin mals polítics o corruptes o que facin promeses que no siguin després portades a terme, que és un altre tipus de corrupció, no és la corrupció de posar mal al calaix, sinó que és una corrupció d'engany, no? Que per mi és tant o igual doncs de dolenta, no? El fet de que tu tens un contracte amb un ciutadà i que després no li retornes el contracte que amb el vot t'ha donat, no? Això fa el desincís, no?
I un altre desincís no podria ser que els polítics estan més al servei del partit que dels ciutadans?
Podria perquè... ser. També jo amb això també sóc molt autocrític. Eh? Jo quan estava a Rubí d'alcalde deia que abans em devia la ciutat que el meu partit polític, no? I ara que estic al govern de la Generalitat també dic el mateix. Abans, jo em dic abans el país que no pas el meu partit polític. No vol dir que tots siguin així, no? I per tant això d'explicar-ho així a vegades pot semblar un granet de sorra enmig d'un desert, però que hauríem de fer-ne molta pedagogia d'això, no? Jo sóc del que crec que la política és o ha de ser l'art d'aconseguir l'impossible, no? I per tant aquesta visió quasi utòpica del que és la política és com hem d'avançar, no? Els índexs d'abstenció són una clara mostra. És a dir, jo sóc del secret i segur que hi ha molta gent que comparteix que la gent que s'absté en unes eleccions és una abstenció activa, no? És a dir, pot haver-hi el passotisme, però pot haver-hi també una part de gent que diu no, és que a mi no m'agrada aquest sistema que avui per avui hi ha, doncs només de poder votar a partits. Crec que és el moment de demanar de forma molt contundent el canvi del que és la llei electoral, és a dir, les llistes obertes o mixtes, dir, una part de...
Perdona, i per què costa tant això, si sempre es parla de mateix?
Sí, bueno, doncs, sí, això costa molt i en tot cas el que cal és que els partits que estan majoritàriament sempre en el poder doncs no propicien aquest canvi.
Llistes obertes, però també... no sé, il·limitades en el temps
també.
Potser perquè, jo no sé, moltes vegades el polític que s'hi posa per fer un bé comú s'apoltrona a la cadira, sí. I al final de la seva servei al poble el seu ofici, no, diguem-ne.
Aquesta és l'altra, és a dir, aquesta és l'altra element, és a dir, llistes obertes i mandats finits, eh? Sí, jo vaig deixar l'alcaldia de Rubí, perdoneu que poso l'exemple meu, però quan parlem de perfil...
Tu estàs aquí, a més.
Però jo vaig deixar l'alcaldia abans d'acabar el mandat perquè no hi havia limitació i sabia que si no prenia la decisió podia estar més temps en el càrrec. I jo soc del secret que, com a molt, un alcalde hauria d'estar dos o, com a molt, tres mandats, no? No més, no? I això igual un president del govern, etcètera, no? I jo vaig dir que no em tornaria a presentar, per tant era el meu últim mandat i no em tornaria a presentar. I això és el que jo crec que s'hauria també de legislar. És a dir, llistes obertes i mandats limitats.
Què t'ha portat personalment aquesta feina, tu?
Jo diria una riquesa de coneixences, no? De coneixences de realitats, algunes bones i d'altres dolentes, eh? El reforçar aquest sentit de la responsabilitat que deia al principi del programa, és a dir, el fet de compromís amb la política, per tant, amb compromís amb lo públic, m'ha reforçat molt el sentit de la responsabilitat. I per altra part, m'ha comportat el que quan tens que prendre decisions, el difícil que és això, no? Jo, Rubí, per exemple, havia fet unes experiències de participació ciutadana amb diferents col·lectius, no? Ja siguin els col·lectius, doncs, el Consell dels Infants, per exemple, o gent o prendre decisions de ciutat a partir d'agafar 65 ciutadans aleatòriament i els escoltin, vostès tenen tota la informació, prenc la decisió sobre quin ha de ser l'ús d'aquest espai públic que ha quedat alliberat per un pla urbanístic. Què en pensen, no? I estaven 3 o 4 dies tancats amb tota la informació, fent compareixences de gent que els expliqui les coses, etc. I una de les persones que estaven allà, quan va acabar, em diu, senyor alcalde, és molt complicat prendre decisions, no? Doncs una mica és això, no? És a dir, el complex que és prendre decisions, però que les has de prendre, no? I per tant, el pitjor que hi ha amb tot a la vida, però des del punt de vista personal, però també des del punt de vista sobretot polític, és no prendre decisions i sabent que no seran mai a gust de tothom.
Eduard, parlant de política, se pot estar compromès amb una idea i ser independent?
Sí, sí, totalment. No té res a veure, és a dir, l'afiliació política és una part important, perquè és a dir, a veure, com a mínim t'ajuda a compartir amb companyes i companys les mateixes o semblants inquietuds de transformació de la societat o d'avançar amb idees concretes per una ciutat o projectes, no? Però no tens per què estar compromès i afiliat amb un partit polític per lluitar i treballar per les mateixes idees, ni molt menys.
Anem amb una cosa més concreta, et sembla? I com que tenim aquí el secretari general de Medi Ambient i Habitatges, doncs aprofitem-lo, no? Hi ha un problema, almenys molt comentat i molt, que és el tema de la vivenda. I sobretot la vivenda per joves i gent, la vivenda que es pugui, diguem-ne, pública i que estigui a l'abast de la majoria de gent. Com podem solucionar aquest tema?
Mira, aquest és un gran problema i els grans problemes requereixen diferents solucions, no una sola. No? Mira, el problema de l'habitatge que tenim avui en dia té diferents dimensions. No? Una que seria la territorial, és a dir, no és el mateix afrontar aquest problema al Priorat que a l'àrea metropolitana de Barcelona, per posar-te un exemple. És un problema que no es pot destreure de l'àmbit social, per tant és un problema social, és a dir, qui té més dificultats en accedir a l'habitatge són persones amb determinades dificultats socials o econòmiques, etc. Per tant s'ha d'analitzar des d'aquesta perspectiva. I per altra part tenim un problema avui que ens ve, diem-ho, a partir de que els anys anteriors i els governants anteriors pensaven que això de l'habitatge el mercat ho resoldria, no? Bueno, ho va resoldre amb la triplicació dels preus a l'accés a l'habitatge, dels lloguers, etc., perquè no hi va haver-hi mai una intervenció pública des d'aquestes qüestions, no? Per tant, en aquest sentit, quan us deia que l'hem de buscar des de diferents àmbits és perquè avui, per exemple, no hi ha només amb diners, no, és que s'ha de pensar només en intentar que els bancs facin hipoteques accessibles. Això és una. D'altra és el fet de dir, no, és que hem de fer habitatges de lloguer, però també amb opció compra. La mesura de l'habitatge, és a dir, l'evolució de la vida i de les famílies canvia. Tu pots accedir a un habitatge a lloguer amb 20 o 25 anys, viure sol, al cap d'uns dies viure, o d'un temps viure en parella, tenir fills, i per tant aquest habitatge es pot canviar o es pot transformar en funció de la... O la gent gran, doncs, que s'ha anat quedant sola perquè els fills s'han anat a casa i s'han quedat sols amb un habitatge gran i a vegades inaccessible perquè no té ascensor, no té forma d'entrar de forma fàcil amb les condicions físiques de la gent quan en som grans. No? Per tant, poso aquests exemples que em venen ara molt al cap, però per exemple, verificar que el problema de l'habitatge s'ha de tractar de moltes vessants diferents i sobretot amb una col·laboració entre les institucions i les empreses i els organismes que de forma directa o indirecta hi tenen a veure, ja siguin el sector de la construcció, ja siguin els sindicats, ja siguin els partits polítics mateixos, les associacions pròpies i els municipis o ajuntaments que també hi han de dir la seva, no? Fixa't que fa precisament un mes i escaig vàrem signar a Catalunya el Pacte Nacional per l'Habitatge, on intenta, entre altres coses, doncs avançar amb moltes mesures d'aquí fins al 2016 amb unes dinàmiques de aportacions pressupostàries per intentar-hi fer-hi front. No? Jo crec que aquest és un instrument, n'hi ha un altre que espero que doncs, sigui l'aprovació de la llei de l'accés a l'habitatge i per tant aquesta també doncs, introdueix diferents mesures per avançar, però entenent, acabant com em preguntaves, dic que no és un problema que resolgui de forma immediata, sinó que es pot anar resolent a mig plaç.
Secretari de Mig Ambient i de Vivienda. A Mig Ambient, quines alternatives hi ha sobre l'energia, que és el que ara s'està portant amb el petroli, aquests preus, les contaminacions, quin tipus d'energia hem d'encarar o com s'encararà això, la conselleria, com ho porteu?
Mira, aquest, el tema del medi ambient és un tema molt ampli, Medi ambient podríem dir que és quasi bé tot, no? És a dir, el tema energètic, el tema de l'aigua, el tema dels residus, el tema del respecte als paratges naturals, el tema del que és el respecte a la biodiversitat i les pròpies espècies, tant animals com vegetals, etc. No? El tema energètic n'és un d'important, no? Per tant, tot el que sigui el promoció, que és una funció que té el meu departament, de les energies renovables, n'és un element important, no? Les energies renovables, doncs, pel que fa a les energies eòliques, sé que el primer que és un tema, o ja ha estat un tema polèmic, no? Les energies amb temes de fotovoltaics, amb plaques solars, o les pròpies de biomassa, no? Diferents línies energètiques produïdes per diferents temes de biomassa, no? Aquest n'és un cas. Per tant, l'impuls que sigui a l'arribar a complir el Pla d'Energia de Catalunya, que diu, doncs, que el 2015 hi ha d'haver-hi un 12% de l'energia que generem que sigui d'energies renovables, és un dels objectius per avançar, no? Però el medi ambient, com et deia, també és molt, molt més que això, no? Ara estem, per exemple, visquent en un període important, el més important des de que tenim registres de pluviometria en el nostre país, que es remunta a principis del segle XX, que tenim un episodi de sequera greu, no? Per tant, a l'aigua una vegada més es demostra que és un bé escàs i finit, no? Es pensaven que això de l'aigua doncs no s'acabaria mai. No, l'aigua es pot acabar, i per tant, en aquesta perspectiva, doncs, hem de ser molt conscients amb l'ús racional de l'aigua, la reutilització, o buscar sistemes alternatius com pot ser la desalinització d'aigua del mar que pugui entrar, doncs, cap a ús domèstic, industrial, doncs, amb aquesta línia, no? Per tant, aquest és tot un debat molt profund que entraríem en molt detall, si voleu, una altra estona amb el que seria això, no?
Una pregunta relacionada amb això. El medi ambient està condicionada per altres
departaments,
conselleries?
Per altres departaments, sí, o conselleries?
Departaments... Condicionada. Perquè, clar, medi ambient
no, a veure,
és delicat.
Sí, no, però jo m'agradaria transmetre, aquesta pregunta m'ha molt bé per transmetre com ens situem. És a dir, medi ambient és un departament que forma part d'un govern, no? I per tant, el que pren les decisions finalment és el govern de Catalunya, no? I medi ambient té les seves responsabilitats i les seves competències per induir a prendre decisions, no? Els nostres condicionants són únicament els propis que ens dicta la preservació del medi ambient, i per tant, en aquest sentit, i més des de la formació política que representem, els que estem dirigint aquest departament, doncs evidentment som molt estrictes i molt intransigents en determinades coses, no? Per tant, això fa que, bé, les avantatges d'un govern tricolor, si volem dir-ho d'aquesta forma, o un govern d'entesa o un govern tripartit, doncs fa que decisions s'hagin de prendre de forma col·lectiva, no? Per tant, en aquesta perspectiva, doncs, temes de canvi climàtic, per exemple, que també avui per avui se'n parla molt, no? És a dir, nosaltres tenim la potestat com a govern de Catalunya i com a departament específicament d'incidir amb la mitigació dels efectes del canvi climàtic al nostre país, que això es concreta amb diferents mesures específiques. Bé, doncs això, nosaltres tenim una altra eina al departament, que és la declaració d'impacte ambiental. Això vol dir, resumidament, que qualsevol infraestructura, qualsevol empresa, qualsevol obra, qualsevol actuació que tingui un mínim impacte en el medi ambient o un pla urbanístic, per exemple, ha de passar la declaració d'impacte ambiental que la fa el nostre departament. Per tant, altres departaments de la Generalitat o ajuntaments de Catalunya que poden fer infraestructures o plans d'ordenació han de tenir aquesta declaració d'impacte ambiental. Per tant, aquesta és una eina que tenim en aquesta perspectiva, i per tant ja és un indicador de com podem anar marcant aquesta preservació que feia referència.
Molt bé, per acabar el perfil professional, digue'ns la teva opinió sobre cap a on va aquest món. Estem en el món de la globalització, i ara, què més?
Home, després de la globalització hi hauria la universalització, no? A veure, estem en un moment, jo diria, molt, molt, molt interessant, complicat alhora. Mai havíem vist les transformacions i els canvis a nivell planetari amb tan poc temps en la història de les civilitzacions com ara, el fet d'apretar un botó d'un ordinador i estar en contacte amb el món et dona l'abast del que això representa, i per tant el que avui estiguem parlant aquí en aquest programa i que hi hagi algú a 8.000 quilòmetres d'aquí que el pugui estar escoltant és una cosa doncs, bueno, estupenda, no sé si pot ser això.
Sí, 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 és possible.
Per internet.
No, de fet passa, de fet passa. No?
Sí. Per internet estem arreu del món.
Arreu, no? Per tant, això és... A veure, això té les seves grans avantatges i els grans inconvenients. A mi m'agrada parlar d'oportunitats, no? Per tant, en aquest món globalitzat que té la incidència a tots nivells, socials, econòmics, inclús personals, hem de saber posar les mesures i els instruments perquè això sigui oportunitat, no? I per tant, en aquests moments que a vegades ens dona la sensació de perspectives que anem cap al caos, jo soc dels que crec que el caos porta l'ordre, no? I per tant, en aquest sentit, això és una gran oportunitat de poder analitzar les coses d'una forma molt global. Però sense mai perdre de vista que l'actuació final ha de ser global. La del teu municipi, la teva ciutat, la de la teva família, la teva decisió en aquell moment concret, si em permeteu, quan et rentes les dents de pagar l'aixeta i no tenir l'aixeta engegada tota l'estona. No? Una mica aquesta seria una...
Doncs molt bé, si et sembla, després de ja passar a mirar l'últim perfil, que seria el perfil humà que en diem nosaltres, que no és res més que unes preguntes, siguem breus, amb respostes encara més breus, i així ja coincidem una miqueta més, acabem de perfilar el nostre convidat d'avui, l'Eduard Pallejà.
Uh-huh. El millor moment del dia?
Pot ser dos?
Bé, et deixo.
El primer és quan et lleves, encara que això no sigui normal, no? Però tenim un nou dia per endavant, anem a gaudir-lo, anem a disfrutar-lo, estem vius, no? I l'altre és el quan arribes a casa i cada trobes els nens desperts, no?
I un dia... Un dia rodó?
Un dia rodó. Des del punt de vista molt egoista, el dia que no tinc res a fer.
I un dia dolent?
Un dia dolent és quan reps una notícia que... dolenta, diguem-ho així.
I una mala notícia?
La mort d'algú.
I una bona notícia?
Una bona notícia. Doncs des de que la meva filla ha tingut una bona nota a l'examen, o bé des de nivell professional, doncs que aquella cosa que fa tant temps que vas al darrere finalment s'ha aconseguit.
Abans comentaves que ets un viatger. Quin viatge recomanaries?
Jo a l'Àfrica. Qualsevol punt de l'Àfrica.
I un lloc per viure?
Un lloc per viure, el Priorat.
I per oblidar?
Un lloc per oblidar. Jo crec que més que un lloc serien moments per oblidar, no? Moments... A veure, no, ara hem començat massa ràpid. Jo crec que oblidar, no hem d'oblidar. És a dir, l'oblidar, no, per mi, jo crec que no és bo. És a dir, els moments que a tu un agradaria oblidar-se'n han de servir per madurar, no? Per tant, moments de desgràcia, que segurament tots pensem, jo no vull pensar-hi perquè em porta mals records, no? Ens serveixen per enfortir-nos, no? I per afrontar les coses encara molt més amb contundència.
Si t'anessis en una illa deserta, quines tres coses t'emportaries?
Home, primer, no és una cosa, però m'emportaria la meva companya, segur.
A part
d'això.
A part, clar.
No, m'emportaria una bona música. Suposo que en aquesta illa deserta trobaria un paisatge, per tant ja no me l'emportaria, i m'emportaria els apunts de notes de llibretes personals que tinc.
I on t'han de buscar si et perds?
Home, no t'ho diré perquè llavors en trobarien. No, però fixa't, jo sí, estic pensant en això, estic pensant en dues illetes, una que es diu Caravana a la costa atlàntica, a la costa del Senegal, o l'altra a una altra illa que és Lamu, a la costa de l'Índic, tocant a Kènia.
Un plat preferit?
Un plat preferit, no, podia ser truita amb suc, ara estem per aquí, però no, seria un mar i muntanya.
Un llibre que recomanaries la seva lectura?
El Perfum.
I un altre llibre que tornaries a llegir?
Un altre llibre que tornaria a llegir, segurament el llibre de Memòries d'Àfrica.
Un llibre que no hagis pogut acabar.
El Senyor dels Anells.
Una pel·lícula que recomanaries veure també.
Mira, la pel·lícula que recomanaria jo, Cinema Paradiso.
Quina ha estat la teva última descoberta? Alguna cosa, alguna afició, alguna cosa que hagis descobert últimament i que hagis dit, m'agrada?
Alguna cosa que hagis descobert i que hagis dit, m'agrada? Doncs segurament el tenir temps per avorrir-te i contemplar.
I de què ets fan?
A veure, jo sóc fan de la gent bona, tu, de la gent que va de bon rotllo i que sobretot té sentit de l'humor.
Bé, i fins aquí aquest espai de Ràdio Falset.
Us esperem el proper mes amb un nou personatge.
Si voleu fer-nos arribar preguntes als pròxims convidats, ho podeu fer a través de la nostra adreça electrònica tv@radiofalset.cat i les inclourem en el nostre perfil que ens digueu.
Volem la vostra participació activa, també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa o proposant-nos possibles convidats.
Hem realitzat aquest programa l'Agustí Massip, el Miquel Giné i la Montse Mateos.
El control tècnic, el nostre amic Jordi Borges, sense el qual això tampoc farà possible. I ja sabeu que, a més, que si ens voleu escoltar, cada tercer dimarts de mes, a les 8 del vespre, per a Ràdio Falset, i repetim el programa el dissabte següent, a les 12:30, després de la tertúlia.
I el nostre agraïment més sincer, el nostre convidat d'avui, Eduard Pellejà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Eh? Eduard, per acabar, sí. Digue'ns una cançó, doncs una cançó que et faci sentir una cançó que escolliries i digue'ns per què escolliries aquesta cançó.
Mira, jo en aquest moment escolliria una cançó de l'Oreja de Van Gogh que es diu Mi vida sin ti, no? Bueno, perquè de la cantant sembla ser que se'n va fer altres coses, però també perquè és la cançó que vaig dedicar a la meva companya quan va fer 40 anys i que té un significat molt profund, entre altres coses perquè la meva filla va passar del Club Super 3 a l'Oreja de Van Gogh d'un dia per l'altre, no?
Doncs molt bé.
I també té un canvi molt radical en un moment determinat aquesta cançó.
Doncs gràcies i fins una altra. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Un plaer i fins aviat.
Moltes gràcies.
Un dia més vuelve a empezar. Duerme la luna San Sebastián. Busco qué hacer, oigo llover y pienso en ti. Qué guapo estás al despertar, tan despeinado y sin arreglar. Me hace feliz verte a mi lado y pienso en ti. Vamos a querernos toda la se quieren la noche y el día cuando hablan de ti. Vamos a querernos en cualquier vida, porque prefiero dejarme morir que estar sin ti. Vamos a querernos en cualquier lugar. en morir, que estás